El Cafè de Punt Set Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al 14è Cafè de Punt Set Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes i disposats a passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Com sempre, ens acompanyen els nostres col·laboradors de sempre. Per una part, els nostres juristes particulars, en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
De què ens parlareu avui?
Bé, avui tractarem una mica sobre unes publicacions que han aparegut recentment als mitjans de comunicació que tracten sobre les relacions en la justícia i concretament en què passa entre advocats i jutges i quins aspectes són els que uns critiquen dels altres.
I bé, i també ens visitarà, com sempre, l'Adrià Giró, que arriba de seguida, però que ja ens ha avançat que avui ens parlarà de la voluntat de viure a través de Schopenhauer. A més, també ens visitarà en Frank Lluís, un dels organitzadors del festival L'Hora del Pati de Breda. Així que, un cop fetes les presentacions, comencem. Moment ara per fer una mirada enrere i recordar què passava al món un 24 d'abril, com avui, de fa uns quants anys. El 1463 moria el poeta castellà Jorge Manrique. El 1701 comença a Espanya el regnat de la dinastia borbònica amb Felip V. El 1792, Claude-Joseph Roget de Liszt componia la Marsellesa, l'himne de França. El 1800 es funda la Biblioteca del Congrés dels Estats Units, la més gran del món. El 1817, el baró Carles Frederic von Dreis presentava a Alemanya el primer prototip de bicicleta sense pedals. El 1867, el Ku Klux Klan celebrava la seva primera reunió. El 1898, Espanya declarava la guerra als Estats Units. Espanya va perdre la guerra de manera estrepitosa i també va perdre Cuba, Filipines i Puerto Rico. El 1980, Josep Tarradellas deixava de ser president de la Generalitat i ho passava a ser Jordi Pujol. El 1990, el transbordador espacial Discovery era llançat a l'espai amb el telescopi Hubble a dins. Avui al Cafè de Punt Set Ràdio parlarem una estona de música, i és que com ja porten 5 anys fent els nostres veïns de Breda, ens porten L'Hora del Pati, un festival petit de caràcter intimista que sempre ens porta músics d'allò més interessant. Aquest any ens porten Nyandú, la Núria Graham i Joan Colomo. Per parlar de L'Hora del Pati i dels seus 5 anys ens acompanya a l'estudi en Frank Lluís, un dels organitzadors del festival. Bona nit, Frank.
Hola, què tal? Bona nit, Pol.
Tot a punt ja per l'edició d'enguany?
Doncs sí, estem en preparatius de darrera hora que sempre ens surten, eh? Fins al dia abans, 2 minuts abans de començar, passa alguna cosa. Però vaja, sí, contents. Com deies tu, creiem que tenim un molt bon cartell, ens fa il·lusió. Arribar a una 5ª edició doncs ja és com una petita quimera. Per tant, això, il·lusionats i treballant intensament perquè l'1 de maig tot plegat sigui un èxit.
Perquè com s'encara aquesta meitat de dècada?
Doncs encara, no sé, potser és una mica, els que muntem el festival, tots en tenim més o menys 30 i pico, alguns una mica més joves, més de 20 i uns quants, saps allò que ja no ets petit però tampoc ets adult del tot, no? És com un trànsit, és a dir, sí que portem 5 edicions, per tant hem après ja algunes coses, ja tenim certa experiència, veterania, però encara som molt joves, és a dir, encara cada any pensem coses per innovar, coses que poden canviar, hi ha coses que poden facilitar l'experiència a l'espectador, per tant, això, una mica el trànsit aquest entre la joventut i el fet de ser adult.
I ara que ens deies això de novetats, una de les novetats d'aquest any és que heu concentrat el festival en un dia.
Sí, això és pel calendari també, al final sempre costa, i saps què passa? Que en aquest sentit és un festival malparit, t'he de ser sincer, perquè com que ens l'hem plantejat sempre en aquestes dates d'abril-maig, que és una mica abans de l'inici de la gran temporada de festivals estiuencs, no?, que comença en juny, juliol i això, sempre ens trobem amb la cosa del futbol, que vulguis que no, et pesa molt, no? I portem uns finals de lliga així ajustats, llavors el tema del dissabte i el diumenge sempre són complicats, a més no saps mai els horaris a unes quantes setmanes vistes, i per exemple, no sé si va ser l'any passat, no, diria que va fa 2 anys, vam acabar traçant l'horari d'inici del concert pràcticament 1 hora, perquè jugava el Madrid, si el Madrid passava perdia, el Barça guany, no sé, embolics d'aquests, no? Sí. Que no juga el Barça, que és el que mires primer, però al final hi ha altres partits que també són importants per com pot acabar la Lliga. Per tant, entrar al terreny pantanós del cap de setmana sempre és complicat. I quan vam veure el divendres 1 de maig, vam pensar, ostres, és ideal. És un divendres, és un dia, sí que és més one shot, allò, un únic dia, que no... intentarem que a partir de l'any que ve tornar a recuperar el format de dos dies, però vaja, ens va semblar que era una data esplèndida.
I a més, data esplèndida, i a més també ho feu en un lloc esplèndid com és els Forns. Com es viu la música allà?
Clar, jo crec que aquest és el gran valor afegit del festival i que les persones que han vingut sempre marxen molt contentes i és aquella cosa d'esperar que corri el boca a orella, no? També per això que et deia, estem situats abans de la gran temporada de festivals molt grans i creiem que per sort a Catalunya, l'any passat, per exemple, naixia el Canet Rock, no? Que aquest any ja torna amb la segona edició, per sort anem ben servits d'aquest tipus de festivals, d'escenari gran, de molts grups, de molts watts, no? De molt volum, de molta potència. Llavors, això és una altra cosa. És portar la música en un lloc on habitualment no hi sona, on no s'hi havia fet mai, en un lloc amb un valor afegit, amb un encant. A Breda sabeu que tenim una tradició ceramista molt important. Llavors, això són uns antics forns de ceràmica, és el centre cultural i d'informació turística als Forns, i clar, tenim allà dos forns que són més que centenaris, no? I els grups estan tocant al costat, i és tot de pedra, llavors és com un ambient molt xulo que evidentment llavors s'escau amb un tipus de proposta artística també que vagi molt vinculada, molt maridada també amb el lloc.
I com tu dius, aquí a Catalunya tenim moltíssims festivals, Canet Rock, Pop Art, més grossos com el Primavera Sound, no olvida, però tu creus que a l'Hora del Pati s'ha aconseguit fer amb aquests 5 anys el seu espai?
Ostres!
Modestament,
Sí, sí, mira, ja m'has tret la paraula de la boca. Modestament jo crec que a mica ho hem aconseguit. Si més no, pel que fa al nostre impacte al nostre territori, no? Que seria el Baix Montseny i la part de la selva també que toquem, no? D'Arbúcies, d'Hostalric i això. Jo crec que per la zona més o menys sí, i dins de l'escena també, perquè al final, clar, amb 5 edicions hi han passat molts músics i notes que quan contactes amb algú doncs ja saben de què va, i també notem que molts agents d'empreses de promoció, moltes discogràfiques ja s'adrecen a nosaltres també perquè coneixen el festival. Bé, mica en mica, com diu allò, seguir picant pedra, jo crec que ens anem fent el nostre espai.
Sí, dins l'escena musical catalana sembla que us han acollit molt bé, però i el que és la gent de Breda, quina rebuda té?
Mira, a Breda sempre ha costat una miqueta, perquè com et deia, no hi ha hagut mai una programació musical estable. Llavors el festival va néixer tot just farà 5 anys, 11, 12, 13, 14, sí, el 2011 era la primera edició, però jo crec que també amb això hem anat guanyant molt cada any. És a dir, el primer any era aquella sensació de que tu feia dos mesos que no pensaves en res més i trobaves amics teus que ni sabien que es feia el festival, no? I també això et feia qüestionar i dir alguna cosa estarem fent mal feta també perquè la gent no sàpiga que estem muntant això. Llavors jo crec que mica en mica també estem aconseguint que a Breda la gent ja compti en l'Hora del Pati i et trobi gent que et pregunti qui vindrà aquest any a l'Hora del Pati, no? T'envien missatges i jo crec que també estem aconseguint créixer a Breda i créixer també una mica cap enfora.
I a més també aquest any has dit només un dia que serà intens, però jo una cosa que tinc curiositat sempre quan veig un festival és saber com es decideix qui toca, quin és el criteri, no sé, almenys vosaltres quin criteri teniu?
Doncs mira, nosaltres com et deia, primer venim molt marcats, molt per al lloc, per l'espai. La idea sempre és fer una proposta més o menys, nosaltres diem, acústica. Al final això sempre és mentida, perquè sempre ho acabes sonoritzant.
Sí, ara repassarem,
no?
El cartell i veurem que,
sí,
que hi ha alguna.
Sempre és mentida, està clar. Ens fem ja trampes al solitari, no? Nosaltres mateixos. Però vaja, sí que la proposta que s'escau més bé en el lloc és una proposta així de caire, una mica de rabieta, però més o menys intimista, no? Tranquil·la. I al final és tan planer i tan senzill, Pol, com que ens agradi a la gent que ho muntem. Tampoc no enganyarem. Jo crec que és molt difícil, més enllà de grans festivals, que hi ha una proposta ja molt comercial al darrere, on tu has d'intentar arribar a molts tipus de públics perquè els números surtin i la cosa sigui rentable. En el nostre cas, nosaltres no portaríem mai a ningú que no ens agradés, segur. És impossible. Vull dir, som un festival petit i precisament aquest és un dels luxes, no? De seguir sent petit.
Sempre podeu tenir la sort de portar qui us agrada i comencem repassant els que heu decidit portar aquest any, els Nyandú, que tu em deies que voleu ser acústics, però escolta, escoltem els discos del Nyandú i... és pop bastant enèrgic.
Sí, sobretot l'últim àlbum, que ens agrada molt i que és el que ens ha fet decidir a portar els Nyandú, que ja era una espineta que teníem. Ja havíem parlat, no sé si fa un any, fa dos anys, fa tres, i era allò, no acabàvem de quadrar dates, i ara van treure el disc nou, ja vam parlar amb ells fa molts mesos. Va dir, nois, traieu el disc nou, heu de venir a Breda sí o sí, i sí que serà una mica final de festa, també, eh? Llavors, suposo que anirem repassant la resta de grups, però per ordre i per tipus de sonoritat, doncs els Nyandú seran els encarregats de tancar enguany el festival i posar el punt final per això, perquè serà més contundència. Ells fan el format clàssic de bateria, baix i guitarra. A més, jo crec que aquest segon disc encara és una mica més contundent, però vaja, contundent dintre del que és un pop-rock per totes les orelles.
Sí, sí, és un disc, a mi em va semblar perfectament assumible, però inclús més lluminós que el primer,
sí,
potser.
Sí, sí, sí. I jo crec que més... a mi m'ha semblat més sincer, més planer, no? I coneguent-los en ells i el tipus de música que els agrada i que escolten i el que fan, jo crec que és com més... Això, el boom realment està molt ben trobat, el títol del disc.
I anem a un altre dels noms del cartell, la Núria Graham, que, la veritat, jo tinc moltíssimes ganes de veure la Núria Graham i m'agradaria que m'expliquessis directament per què la gent no es pot perdre el seu concert.
Mira, si tens moltes ganes de veure-la, l'1 de maig a Breda, saps que...
I tant, ho tenim apuntat aquí al cafè.
Saps que pots venir a veure-la i a gaudir. I veus, la Núria, per exemple, és el lloc... és a dir, els forns, a l'hora del pati, és el lloc que li va que ni pintat, jo crec, no? Pel tipus de proposta. L'any passat, per exemple, va venir la Joana Serrat i era una mica el mateix, no? Mira, les dues són usonenques, en aquest cas, i és allò de dir, és que m'imagino les cançons de la Núria, la seva manera de cantar, tota la delicadesa que porta, i és perfecta per veure-ho ja, imaginar-t'ho en els forns, i vaja, és una veu que ja porta dos anys meravellant-nos a tots, que a més també ha tret disc nou, que també nosaltres, doncs, ens fa il·lusió perquè hi haurà molta gent que està pendent de sentir com sona el disc en directe, tot i que serà ella sola qui defensarà el repertori, sense banda, però vaja, això el que et deia, una proposta també intimista de veure doncs, com sonen les seves cançons d'una forma diferent.
I ja de pas també repassem el tercer nom del cartell. Com saps, aquí estem a Sant Celoni.
Home, us toca de prop,
per
sí.
Per tant, tenim en Joan Colomo, que és quasi el nostre protegit. I bé, per si hi ha algun oient que no ha vist, que ho sàpiga, un concert d'en Colomo, saps com comença però no com acaba.
Totalment d'acord, saps com comença i no mai com acaba. De fet, un dels eixos del festival també és posar en valor el territori més enllà de Breda. Molts grups de Breda han passat pel festival, però també entenem com a extensió doncs, el Baix Montseny, no? Per on ens movem habitualment. En Joan, com dius tu, és d'aquí a Sant Celoni i és el primer grup, el primer artista que repeteix, és a dir, de tots els cartells 2011, 12, 13, 14, 15, l'únic que repeteix, el primer que repeteix és en Joan Colomo i ens fa molta il·lusió. De fet, quan vam contactar amb ell li vam dir, va, que has de ser el primer que torna per segona vegada a l'hora del pati i el primer concert encara trobes gent pel poble que et para i t'atura i et diu, ostres, quan recordo, és que allò de començar, sisplau, baixa'm els focus, que no m'hi veig, sí. Tornar a començar la cançó, coses d'aquestes que fa ell, vaja, més enllà de que artístic...
Un espectacle.
I artísticament no el descobrirem tampoc, ens ve molt de gust també sentir les noves cançons de La Fília i la Fòbia, l'últim disc que va treure, per tant, vaja, més a més també una proposta que ell aguanta en solitari molt, molt,
perquè
molt bé.
Vindrà sense la banda, vindrà
sí,
ell sol.
Sí, la Núria Graham i en Joan Colomo seran ells sols, més en aquest format de cantautor, de persona doncs, que fa les seves cançons i les defensa amb veu i guitarra, i sí que els n'hi Nyandú, que són un trio, doncs seran el trio al complet.
I escolta, estem repassant el cartell, però els oients que ho estiguin escoltant i tinguin ganes de venir, on poden comprar les entrades?
Mira, això és molt fàcil. Nosaltres tenim un Facebook i un Twitter que intenten estar al màxim d'operatius i al màxim de comunicatius possibles. Per tant, ens busqueu Hora del Pati Breda al Google i trobareu segur el nostre Twitter i el nostre Facebook. Les entrades es venen ara com ara, només a Breda, a l'oficina d'atenció al ciutadà, que és el carrer 9 de Breda. El carrer 9, número 3, a l'oficina d'atenció al ciutadà, que em sembla que l'horari és de 8 del matí a 2, de 8 a 2, em sembla. Més enllà d'això, evidentment, guardem un paquet d'entrades per vendre el mateix dia en el Centre Cultural Els Forns, i si algú contacta amb nosaltres, que ja està passant i ens ha passat aquests dies pel Facebook o pel Twitter, doncs se li poden guardar un paquet d'entrades per si algú diu, mira, jo no sóc de fora, no puc venir a Breda a comprar les entrades, però vull tenir com la seguretat de que hi ha unes entrades al meu nom. Doncs, evidentment, podem també arribar a un acord i guardar, facilitar una reserva d'entrades a les persones que ho desitgin.
I, a més, si no ho veus malament, a banda de les entrades, que costen 10 euros, que és un preu bastant raonable...
Home, nosaltres creiem que sí, perquè són 3 concerts. És a dir, tu veus la Núria Graham, en Joan Colomo i els Nyandú per 10 euros. Si fessis la divisió, sortirien 3 euros per grup, no? Creiem que, i també és un... Des del principi, cada any ha valgut 10 euros, cada any, i sempre teníem el xip aquest, no? De que sigui fàcil per la gent, que no sigui una dificultat al preu, no? Perquè també hem nascut en temps de crisi, sabem com estan les butxaques.
I estàs dient temps de crisi, però un temps de crisi que potser es notarà a les butxaques, però no a la qualitat del festival. Perquè ara que feu 5 anys vaig repassar cartells d'anys anteriors i he trobat que heu portat la Joana Serrat, que ara l'esmentaves, en Mau Boada, un altre saloní protegit, en David Carabent, Miqui Puig, Pau Vallvé, San Josex o la Maria Coma, entre d'altres.
Sí.
Déu-n'hi-do la selecció que heu arribat a fer, eh?
Sí, bé, això senzillament és que tenim molta sort d'estar vivint un moment de... també fa rabieta, d'efervescència musical, però sí, hi ha molta gent que fa música per sort al nostre país, que fa molta música bona, i de fet et diré que els problemes són més deixar gent fora, gairebé, no? És a dir, que tu portaries a 10 grups, segurament, i al final només en pots portar 3, 4, 5, vaja, per sort, de moment tenim un planter excel·lent de grups de músics que ens ho posen difícil a l'hora de programar.
Perquè en els 5 anys d'Hora del Pati hi ha algú que digui aquest l'haguéssim volgut portar però encara no ho hem fet, o perquè no podia, o no ens hem posat d'acord, o perquè no ens hi cabia?
Mira, n'hi ha alguns, però si em permets no te'ls diré, perquè així ens els guardem per properes ocasions. Però sí que n'hi ha algun, com et deia, per exemple, amb el cas dels Nyandú, que te'l puc dir perquè venen aquest any, que ja fa un parell d'anys que anàvem parlant que sí, que no, però un divendres que a nosaltres ens anava bé, ells havia de ser el dissabte ja ho teníem ple, llavors els Nyandú, al final hem aconseguit portar-los, i també hi ha un parell de grups que els hi tenim l'ull clavat i que per A o per B no ha pogut ser, i jo crec que en els propers anys segur que acabarà sortint.
I si t'insisteixo no em revelaràs el nom, oi?
No cal que insisteixis, no, perquè això llavors sempre... Perquè si llavors no acaba sortint, em poso ara en un jardí, i a més, aquestes coses tothom té els seus motius o les seves raons, per tant... Estem molt contents del cartell d'aquest any, sens dubte és el cartell que volíem fer, i segur que els propers estaran a l'alçada, si tot va bé.
I ara ens parlaves de l'efervescència de l'escena catalana, aquesta paraula que dius que no t'agrada fer servir.
Sí, una mica de rabieta, però sí. Bueno, al final estem tan acostumats a sentir tòpics que nosaltres mateixos hi caiem.
Els acabem integrant a dins nostre, però... Tu creus que fa 15 anys, per exemple, hagués estat possible començar un festival com l'Hora del Pati?
Jo crec que sí, eh? Segurament sí. Clar, fa 15 anys era l'any 2000. Sí, segurament sí. Potser també és que tots plegats ara escoltem més música feta aquí, saps? Segurament abans la majoria de grups que et deixaves amb els col·legues, escoltaves, compraves entrades per anar a concerts o a discos, eren més de fora, i potser d'uns anys cap aquí ens hem girat la mirada més cap a la música que es fa a casa nostra, no? Que sigui cantada en la llengua que sigui cantada. Però jo crec que sí, segurament sí. Però, clar, al final, aquests fenòmens, no?, sempre passa el mateix. Algú va una mica al capdavant, obre traça, i llavors molts van al darrere, i probablement gent va fent el pas i van sortint grups nous, i per sort, vaja, sembla que no hem de patir perquè no tinguem música de qualitat a casa nostra.
Perquè això que dius ara, tu què creus que és el que ha fet aquest canvi, que la gent passi a escoltar més música feta aquí a Catalunya? Perquè molts dels grups que s'estan escoltant ara ja porten molt temps a l'escena.
Mm-hmm. Jo crec que, per exemple, Antònia Font, per mi seria una de les explicacions de tot plegat, no? És a dir, un grup que tothom reivindica, que agrada a crítica, a públic, a músics, a tothom, que surt cantant en català, i això segurament fa que molta gent digui, ostres, música que m'agrada, música que encaixa amb mi o amb el meu gust artístic, es pot cantar en català, no? També aquella cosa de que sovint sempre anava a buscar música feta en anglès, el referent anglosaxó, del pop rock i tot plegat. Jo crec que, per exemple, ells són clarament referent i en part culpables de tota la revolució que hi ha hagut a casa nostra amb la música. Per exemple, ara parlaves de grups que fa molt temps, els Mishima, que fa molt temps que toquen, que van treure, no sé si, dos discos, no? Em sembla, en anglès.
Sí, dos en anglès.
Sí. Llavors, doncs, no, ara jo no sé qui ho diria, qui ho digui, però potser part del part de l'explicació de que els Mishima passessin de l'anglès al català és Antònia Font, per exemple, ara que et deia, no? De veure algú que en ells estilísticament els hi pot encaixar, que utilitza la seva llengua. Doncs, no sé, potser va per aquí una mica la cosa. I al final jo crec que ja es retroalimenta, no? Entre públic, entre grups, fins i tot mitjans de comunicació, i hem aconseguit generar una escena, no sé si a vegades una mica sobredimensionada entre tots plegats, però com a mínim una escena i un espai comú on podem fer música.
Perquè creus que està sobredimensionada, que en parlem massa?
A vegades sí. Sí, perquè tenim aquella cosa de que som molt punyeteros, és a dir, ens caguem sempre amb el que tenim a casa i sempre el millor és el de fora, però el dia que parlem del de casa ens mirem tots el malic, no? Sembla que ens costi trobar el punt mig. Llavors, jo crec que una mica sí, i a vegades sembla que es sobredimensioni tot plegat, no? I també hem de ser conscients que tenim una escena molt precària, on gairebé ningú pot viure de la música que fa, que tothom ha de tenir com una feina i una doble vida on fa de músic. Per tant, vaja, no és oro todo lo que reluce, que diuen en castellà, però vaja, com a mínim a nivell artístic, qualitativament, jo crec que sí que tenim una escena molt, molt digna.
I quasi en paral·lel amb el naixement o efervescència, tornem a dir la paraula maleïda d'aquesta escena, també és quan aquí a Catalunya comença a haver-hi un boom de festivals. Per exemple, em ve al cap el Pop Art d'Arbúcies, que no sé si estaries d'acord amb mi, que semblaria una mica com el vostre germà gran.
I sí, home, tant de bo, ja m'agradaria. Sí,
almenys estilísticament,
sí, probablement estilísticament sí, probablement estilísticament sí, perquè tenim aquest punt de vista una mica pop i de música que en el seu moment venia de l'escena més independent i amb un cert gust artístic semblant. Sí, el que passa que, clar, ells tenen un festival molt gran, molt més ambiciós, està clar.
I creus que aquest naixement de festivals, no sé, per exemple, podria venir al Faraday, que es feia a Vilanova, i tots aquests, creus que també ha servit per fer créixer l'escena?
Segur, seguríssim, sense cap mena de dubte. És el que et deia, al final és generar doncs un sector, no? On hi ha grups, on hi ha llocs on poden anar a tocar. Segurament el que és més trist és que hi ha més festivals gairebé que sales, no? I que, per exemple, jo crec que és un espai a reivindicar també, de poder veure grups en temporada regular, a la tardor, a l'hivern, durant tot l'any, no? Amb sales de concerts que cada cop n'hi ha menys a tots els pobles, ciutats de Catalunya. Potser també falta públic a vegades, no? Som quatre il·luminats que ens agrada molt i som capaços de moure'ns, però segons on vas hi ha quatre gats veient gent que està dalt de l'escenari, doncs donant tot el que té. Sí, però segur que els festivals evidentment han contribuït a que l'escena, doncs, es vagi enriquint, vagi augmentant i vagi sent cada vegada més estable.
I si em permets, m'agradaria fer-te la pregunta tòpic que es diu sempre quan es parla de festivals: hi ha espai per tots?
Doncs això ho ha de dir el públic, és el que et deia. Crec que va molt lligat. No ho sé, tant de bo. Home, el Pop Art, per exemple, en aquest sentit és un referent i cada any va molt bé, hi ha molta gent, no? I ha aconseguit, ells sí que han aconseguit ser un referent i ser com una cita obligada en el calendari musical anual. Tant de bo que hi hagi espai per tots. O sigui, que tothom vagi buscant el seu raconet, no? La seva petita especialització, i sobretot que el públic respongui. També és veritat que ara mateix la situació fiscal no és la més amable, no? Amb un IVA, vaja, molt desmesurat pel que fa a polítiques culturals, que dificulta, no? No només la música, sinó que la cultura en general, el teatre, arts escèniques, vaja, també és un factor a tenir en compte que no ha ajudat gens i ha perjudicat força.
I bé, Frank, fins ara hem estat parlant de l'Hora del Pati, de tu com a organitzador d'un festival, però tu també estàs a l'altra banda, també et puges dalt de l'escenari amb els Sulfitos. Com ho teniu ara mateix, el grup? Vau presentar l'any passat la maqueta que es diu No mal parleu ni crideu, així és el lloc d'esbarjo, de relax i d'amistats.
Sí, senyor.
D'on surt aquest títol?
Aquest títol surt d'un frontón que hi ha a Breda, un frontón on jugàvem quan érem petits. Hi ha aquesta inscripció que, bé, a mi se m'havia quedat, que sempre em feia molta gràcia, i vaig pensar que podia ser un bon títol, no? Perquè d'alguna manera il·lustra el que fem amb el grup, que és intentar fer el que ens agrada sense molestar ningú, no? Que és aquesta cosa, no me'l parleu ni crideu, el lloc d'esbarjo, de relax i d'amistats, de passar-nos-ho bé. A més, el Sulfitos sí que és clarament un grup amb vocació de fer-ho tan bé com puguem, però clar, on tots tenim les nostres feines i intentem fer cançons, fer assajos, costa molt aquest, no, això de la doble vida del músic. Llavors, això, senzillament un gran divertiment, un lloc on passar-nos-ho bé i fer cançons.
I que inclús us hem pogut veure aquí a Sant Celoni a la Festa Major. I
de fet, el disc, aquest EP, el vam poder gravar
gràcies a les sessions en sona.
Exacte,
sí, m'obliava a dir-ho.
Que el vam gravar amb en Mau Boada, a més a més. Sí, sí, a Calacari, a l'estudi que de fet ara es va traslladar a Sant Esteve de Palautordera o a Santa Maria, ara no ho sé, i vam ser els últims que vam gravar encara a Riells, a dalt de Riells, on ell tenia el seu estudi.
I quins plans teniu pels Sulfitos?
Doncs mira, ara mateix som 6 al grup i 4 hem estat pares. Per tant, ho tenim una mica complicat i estem ara reprenent assajos. Tenim tots cançons al calaix, perquè clar, això no, quan ho portes a dintre, doncs no és tan fàcil aturar-ho, no? Sempre vas barrinant alguna cosa, però sí que ara anem molt, molt collats de temps i la idea és reprendre assajos ja, ara abril, maig com a molt tard, i anar fent cançons, i no sé si d'aquí 6 mesos, no sé si d'aquí un any, no sé si d'aquí 2, doncs poder tornar a reunir-les, treure un disc i intentar que la cosa no s'aturi. Vaja, això ho tenim clar.
Doncs si porteu disc nou, que sàpigues que aquí al Cafè de Puntcent Ràdio us esperarem, i si no també. I ja només em queda acomiadar-te, donar-te les gràcies per fer l'Hora del Pati.
Gràcies a vosaltres, evidentment.
Per portar-nos bona música aquí a prop de casa, que a Breda ho tenim al costat, i et desitgem molta sort en aquesta 5a edició. I esperem que també podem parlar d'una 6a.
Doncs tant de bo, Pol. Molt agraïts, com et deia, que t'he tallat per l'entrevista, per fer-nos un raconet en el vostre espai, i encantats de que Breda i Sant Celoni s'agermanin per moltes coses.
Doncs moltes gràcies a tu. Bona nit.
Bona nit.
Obrim ara sí ja el nostre espai de dret amb en Cels Naranjo i en Francesc Toro, que avui ens han dit que ens vindran a parlar d'una cosa curiosa, que és les relacions entre el món dels jutges i els advocats. És així, oi?
Efectivament. Bé, d'entrada apunta que aquest estudi, aquesta enquesta que apunta com a, des d'un punt de vista de curiositats, és que es reben més queixes dels advocats
vers els jutges
que no pas a l'inrevés, la qual cosa doncs, d'alguna manera resulta bastant lògica, en el sentit que qui té el poder o la direcció dels judicis és el jutge, i en canvi els advocats doncs, no deixen de ser una part, no deixen de portar la direcció tècnica d'una de les parts, i per tant des d'aquest punt de vista estan sotmesos a les directrius del jutge, sempre evidentment dins el que marca la llei.
Sí.
Bé, els advocats en aquest sentit es queixen de la prepotència que mostren els jutges, i els jutges es queixen doncs, de les faltes de respecte dels advocats, sobretot cap a les altres parts o inclús cap als presents a la sala, quan els sona el mòbil, etc.
Sí, vull dir, en aquest cas, com que sempre estem parlant de modificacions, de que si la llei, de que si això, que si... Avui hem triat aquest tema, que és una mica més pràctic, més de què passa, no? Veiem quines relacions són les que hi ha entre els advocats i jutges, evidentment, en els jutjats, quan estem a l'acte del judici, i bé, que són qüestions eminentment pràctiques i fonamentals amb les que qualsevol advocat que ho escolti es pot sentir identificat i haurà viscut situacions d'aquestes, i en aquest sentit, aquest estudi, aquest sondeig que ha aparegut als mitjans de comunicació i del que ja s'ha fet ressò, doncs tractava de fer una enquesta tant a jutges com a advocats amb la condició de que es mantingués el seu anonimat, evidentment.
Quins resultats ens destacaries d'aquesta enquesta?
Bé, com ja hem apuntat, bàsicament els advocats es queixen dels jutges per la seva prepotència en algunes ocasions, i els jutges es queixen dels advocats per les faltes de respecte. Però sí que resulta curiós que precisament els advocats també reconeixen, al mateix temps que fan aquestes crítiques, reconeixen que els jutges a l'estat espanyol tenen un excés de feina, tenen un excés de casos que se'ls acumulen, compten amb pocs mitjans, el seu sou és baix, encara que sembli que un jutge, clar, comparat
amb almenys els... pel que veuen els advocats, el
clar,
sou dels jutges és baix.
Sobretot pels països que tenim a l'entorn, eh?
I vosaltres què creieu? És baix el sou d'un jutge o...?
és una bona pregunta.
Bé, per nosaltres ara mateix, ja ens agradaria. Sí.
Com a estudiants de dret, què penseu?
Jo crec que nosaltres i el 90% dels treballadors de l'estat espanyol ja estarien satisfets amb ni que s'acostés una mica, eh? Però bé, sí que tenint en compte responsabilitat.
Sí, s'ha de tenir en compte això que diu en Francesc de la responsabilitat, i evidentment la qüestió és, bueno, aquí es podria obrir un debat molt gran, que és això el que apuntaven els advocats, de la falta de mitjans. Seria el debat de quins recursos destinem a l'administració de justícia, és a dir, quins recursos, perquè evidentment per fer funcionar un sistema judicial necessitem recursos humans i materials, es necessita fer despesa, aleshores depèn de la quantia que hi vulguem dedicar, doncs podríem tenir un sistema judicial més o menys eficaç, i també evidentment garantint sempre doncs els drets fonamentals de la Constitució i la tutela judicial efectiva, l'accés als tribunals. Per tant, és un debat que en si també podria ser molt ampli, i que, doncs bé, sí que és cert que hi ha aquesta manca de recursos, i per això tenim el col·lapse que tenim, aquesta lentitud, cosa que als advocats, clar, no els agrada tampoc, però és la situació que estem.
Bé, com a curiositat també, segons sembla els advocats es queixen que els jutges no sempre els donen o dediquen el temps necessari a les vistes, fins al punt que quan s'acosta l'hora de dinar, doncs retallen les intervencions i...
Quan s'acosta l'hora de dinar i estem en l'acte del judici o en una audiència, bé, doncs sembla ser que volem anar ventilant el tema.
Sembla que estem en un país en què l'hora de dinar és molt sagrada.
És molt sagrada, sí, però clar, també hem de tenir presents que en el procediment regeixen uns principis, i que també hi ha, per exemple, a part del principi d'immediació, que els actes judicials es fan en presència del jutge, que serà el mateix que valorarà i per tant resoldrà jurídicament el cas, però també hi ha, diguem, una cosa que denominem el principi de concentració, que es tracta doncs de fer que, si és possible en un mateix acte, es desenvolupi el procediment, el que seria l'acte del judici o la vista en un judici oral, doncs de fer-ho en un mateix acte. Això no vol dir que perquè vingui l'hora del dinar o d'allò haguem de tallar les parts. Aquesta és una de les queixes que tenen els advocats, perquè deien falta d'accessibilitat. A veure, un jutge fins a un punt ha de ser inaccessible en certa mesura, perquè evidentment també ha de garantir la seva imparcialitat, i bé, una cosa és això, i l'altra és que evidentment a vegades els advocats el que es queixen és de que els tallen els jutges i no els deixen explicar tant com voldrien.
Bé, i també per la seva part el que fan els jutges és apuntar que els advocats en moltes ocasions el que fan és intentar lluir-se, intentar, no? ja m'enteneu, quan en realitat fent això no només alenteixen i el procés, no? Perquè és molta retòrica però poc contingut, i a més inclús defensen malament els clients. És a dir, s'intenten lluir molt per una part, però diguem que de contingut i de defensa efectiva, doncs...
Clar, és que aquí tornem a tenir...
Creieu en aquest cas que podria haver un cert grau de falta de professionalitat per part dels advocats?
Bé, jo en tot cas crec que aquí hi ha un debat bastant important. El que es queixen és això que deia en Francesc, de dir, bueno, doncs que hi ha advocats que volen lluir-se en si personalment, i clar, evidentment, quina és la feina principal d'un advocat? És la defensa del seu client. És la tasca principal, perquè s'ha de garantir el dret de defensa de les parts. En aquest sentit, clar, evidentment, lluir-se o no depèn doncs d'una valoració. Evidentment, quan estem parlant de l'acte del judici, un advocat necessitarà valer-se de tants mitjans com siguin necessaris i admissibles en dret per fer una bona defensa del client. I clar, en aquest sentit, les tècniques oratòries són fonamentals, evidentment. Després, doncs, clar, deriva d'una valoració de... Vull dir, el que, clar, no pot fer és explicar, no sé, que la doctrina ha dit això, però fer una tesi de tots els temes, sinó que ha de centrar-se en el cas. Però vaja, que és un debat. Mira, també.
A mi em sembla curiós, perquè amb el que m'estàs plantejant sembla que un dels errors que cometen més els advocats és un cert egocentrisme, com de voler demostrar que en saben molt, i això els fa oblidar la seva tasca, que és defensar el client. Vosaltres us comenceu a moure per aquest món. Creieu que això que estic dient pot ser que passi en algun cas?
Podria ser, però tampoc sempre.
Home, no estic dient que passi sempre.
Entenc que en general doncs, ja es porta a terme una bona praxi professional en general. Clar, evidentment, com en totes les professions, doncs sempre diem que hi ha qui no fa les coses com les hauria de fer, però bé, per això estan els col·legis professionals. I en principi doncs, sempre s'ha jutjat pel conjunt, no? No per casos concrets.
Sí, en qualsevol cas, jo ara només estava plantejant alguns casos puntuals, no estava dubtant pas de la bona praxis de la gent que es dedica a la jurisprudència.
Bé, una de les altres...
Què més ens portes?
Sí, sí, és que tenim... Sí, sí. Anirem fent un bombardeig d'aquestes qüestions. Clar, evidentment, avui dia tenim les tecnologies, els ordinadors, les sentències... Bueno, clar, quina altra queixa hi ha? Doncs, home, tenim aquí casos anteriors, les tècniques del copi-enganxa, ara d'aquí va, copio aquest encapçalament en una altra sentència, i clar, a vegades hi han hagut sentències que, per culpa precisament del copi-enganxa, hi han hagut parts que no eren d'aquest procediment, o coses que no quadren i que després, en tot cas, evidentment s'haurà de procedir al que seria una rectificació d'errors, però que vaja, que es deuen a la rapidesa amb què es treballa i a la... Clar, que és una altra cosa que tampoc hauria de passar. Perquè...
Amb rapidesa, ho estàs dient. Ara, si em permets, sigui una mica malintencionat, sempre ha corregut el tòpic aquest de la justícia, que és lenta, i amb això de rapidesa ara...
No, clar, o sigui, és, vull dir, la resolució dels casos i la tramitació, és que és, sobretot també, clar, la tramitació d'un procediment des de totes les fases, evidentment, donat el caràcter formal, esperar els terminis, doncs, mirar si s'impugna, en aquest sentit, i clar, i per falta de recursos i que s'assenyalin judicis tan tard, en aquest sentit, clar, la justícia és lenta, però el voler, doncs, resoldre les sentències amb agilitat i, o buscant d'altres casos o fent un copi enganxa, doncs, d'una frase que servia, clar, a vegades es tergiversen coses que, home, en un procediment s'ha de vigilar bastant, no?
Efectivament, de fet, un dels problemes principals que tots coneixem, que ha tingut històricament la justícia a l'estat espanyol, ha sigut aquest, no? L'acumulació sistemàtica d'expedients a les oficines judicials, que bé que al final la pràctica, doncs, clar, acaba provocant que es doni, en alguns casos, potser en massa casos, un servei que no és adequat. I bé, és un dels objectius, no? un dels hàndicaps d'alguna manera que cal millorar.
Creieu que aquesta acumulació de casos és certa o és fruit dels comentaris que ens han anat arribant?
Home, hi ha una acumulació de casos i a veure, el que és una realitat constatable, perquè evidentment es publiquen estadístiques anuals, home, els procediments s'allarguen normalment molt més del previst i... també, bé, molts advocats podran queixar-se perquè s'interposa doncs la demanda o la reclamació pertinent i des de que es dona curs al procediment fins que s'assenyala el dia de l'acte del judici, doncs bé, pot passar una infinitat o el cas pot estar parat doncs bastant temps, i en aquest sentit, clar, perquè fins ara el que anàvem tractant era les relacions entre advocats i jutges, també ens hem derivat ara a parlar de l'administració de justícia, la qual cosa està molt relacionada perquè ens estem movent pels jutjats i per l'administració de justícia i les relacions que hi ha a dins. L'altra cosa és, no teniu al cap aquesta imatge encara de les oficines judicials i de dir, uau, tot de taules plenes de piles de paper que són d'un metre cada pila i papers pel mig, tot una taula que no es veu ni la taula, i clar, en aquest sentit també ara doncs, s'han d'anar fent intents i s'estan fent per començar a tenir una administració de justícia on ens puguem valer més dels mitjans electrònics i no tot per escrit.
I s'estan començant a donar passos ja en aquesta línia?
Sí, s'estan començant a donar passos des de diversos sectors, inclús en l'administració ordinària, doncs ja evidentment s'admeten. Les notificacions són habituals via ja, doncs, no sé, mitjans electrònics que permeten l'accés a través del registre i bé, sí, s'està començant a treballar en aquest aspecte que també contribueix a reduir costos, evidentment, perquè si hem de tenir impresos 1.000 documents en paper oficial i que, evidentment, doncs es pot tenir un document a l'ordinador que té la mateixa validesa que un document en escrit.
Efectivament, ja avenços, el que passa és que són lents, no? Una mica, d'alguna manera, bé, de fet en el dret sempre acostuma a ser igual, La societat, els avenços de la societat, de la tecnologia, de la ciència, sempre van, i és, en el fons clar, és lògic, sempre clar. Van una mica per davant, la cosa és que vagi una mica per davant, i l'altra és que hi hagi una distància que és bastant, diguem, clar, per ser diplomàtic, substancial.
Que els de dret sempre anem enrere. Primer, les clar. Coses succeeixen en si en el món real, i després venim els de dret i diem, ai, mira, ara hi ha drons que volen. Ah, doncs ara hem de legislar sobre els drons que volen.
Exacte.
Però clar, no podem fer la llei abans abans que hi hagin drons. Exacte. I clar, com que abans no existien els drons, tampoc hi havia una llei o una norma reglamentària o el que sigui, la norma que reguli aquesta situació. Per això sempre anem endarrerits perquè les tecnologies avancen molt de pressa, la realitat i les relacions socials en si també, i en aquest sentit és com ens hem d'anar adaptant.
En aquest cas és divertit perquè no sou cara jo qui us punxa i deixen els tòpics, sinó que sou vosaltres mateixos que els confirmeu. Però de tot el que hem anat comentant i de l'enquesta aquesta, vosaltres creieu que veritablement passa tot el que ens heu comentat i que els problemes de la justícia poden ser, bé, problemes entre cometes, que els jutges se'n vagin, tallin els judicis per anar a dinar o que no...
Bé, hi ha coses que sí, els advocats et dirien que sí. Hi ha coses que sí, hi ha detalls que només es poden veure, evidentment, en el jutjat i que són propis, que els coneixen els advocats i els jutges, perquè és que els afecten cada dia.
Voldria matisar, tampoc no exagerarem en el sentit que el jutge digui, ei, Pere, que és l'hora... No, tampoc és que va ser això, eh?
Esclar que no, però sí que hi ha un punt novel·lístic aquí, eh?
Sí, exacte, sí que hi ha una certa, diguem, tendència, segurament. Però, i clar, i evidentment hi ha moltes coses a millorar. Estem parlant aquí d'algunes i segurament avui, i és obvi, no? Ens deixarem molts aspectes a tractar.
Encara podríem comentar algunes coses, eh?
Efectivament, sí, tant i tant.
Com, per exemple, que els advocats es queixen de la impuntualitat dels jutges i que no disculpin ni res. Simplement, doncs bé, arriba, s'ha assenyalat a tal hora, arriba, no sé, 20 minuts més tard i vinga, se da inicio al procedimiento número tal, bla, bla. Una altra queixa que hi ha.
Ben bé, com si fossin els metges, no?
I també, per exemple, els advocats es queixen, és clar, se suposa que un jutge, si n'hi ha suficient, si no hi ha acumulació de casos, quan va a un acte del judici o en una vista, es tracta de que prèviament s'hagi estudiat, s'hagi mínimament mirat, llegit de què va el cas. I clar, en alguns casos els advocats tenen protestes, queixen perquè molts jutges van a les vistes sense haver-se preparat o s'han preparat escassament el cas que van a tractar i arriben allà i clar, s'han d'ubicar o per exemple els jutges també els molesta que els soni el mòbil als advocats a la sala o que encara que no siguin emergències o un altre, sí, aquest jo crec que seria un dels importants que molesten els jutges i magistrats és que es presentin recursos excessius amb l'objectiu de fer allargar el procediment. Això és una tècnica també que hem de dir que és habitual en els advocats i que és una mala praxi, eh? A vegades sense molta fonamentació o inclús, a veure, si saps que un recurs no pot prosperar o no d'allò, hi ha advocats que l'interposen, doncs, no sé, per allargar més o... Però, clar, són pràctiques que sí que es donen i com que hi ha dret al recurs, pues es pot aprofitar.
Efectivament. Bé, és que, de fet, fins i tot no és permès, de fet, incitar el client a litigar sense més objectiu que aquest, no? Perquè, clar, diguem que d'alguna manera l'estaries enganyant, l'estaries utilitzant...
Clar, no? En aquest sentit, sí.
I bé, això és un aspecte a tenir en compte. Bé, de fet, hi ha un codi deontològic molt ampli.
Sí. És a dir, clar, els advocats s'han de sotmetre a les regles ètiques i, evidentment, com que duen la defensa del seu client, l'han d'aconsellar i, home, a veure, mai se sap si es pot o no guanyar un cas, però en tot cas s'ha de valorar la despesa econòmica que durà, les possibilitats, s'ha de sospesar i s'ha de veure si, a veure, si això... té algun fonament o directament dir és que això, a veure, presentar aquesta demanda o aquest recurs és que això no s'aguanta per enlloc, no ho podem fer. El que no pots fer és dir al client, sí, presentarem aquest recurs, sabem que no pot prosperar de cap manera i així cobrar més honoraris. Això és una mala praxi.
Doncs, Cels, Francesc, si us sembla, ho deixem aquí. Avui hem fet una cosa una mica diferent, sí. I que ha sigut interessant. Ens heu portat el que és el pa de cada dia del món del dret i dels judicis. Ens heu ajudat una mica a idealitzar-lo menys, ja que no sé si és per les pel·lícules o les sèries, sempre pensàvem que els judicis eren un lloc especial. Hem vist que hi passen coses que poden passar a qualsevol empresa. I si us sembla, ens tornem a escoltar la setmana que ve amb més dret.
Efectivament.
Ens veiem la setmana que ve, per doncs, suposat.
Ara que ja arriba l'Adrià Girons, anem cap a filosofia.
Mora na filosofia pra que rimar amor i dolor.
I obrim ja el nostre espai de filosofia amb l'Adrià Giró, que avui ha dit que ens portava Schopenhauer, aquest filòsof tan conegut per tots, però que si ens preguntessin què va dir, tindríem problemes per respondre-ho.
Exactament, Pol. Avui ens centrarem en la figura d'Arthur Schopenhauer i ara us, no us espanteu, us plantejaré una mica així en... una manera condensada del que pensa Schopenhauer i a partir d'aquí ens hi posem. La vida és sofriment i hagués estat millor no haver nascut. Això és la primera premissa que hem de tenir present. Per Schopenhauer, l'ésser humà està atrapat en un cicle, en un procés sense esperança. Desitgem coses, les obtenim, i tot seguit en desitgem més. Aquest procés no s'acaba fins que ens morim. Des d'aquesta perspectiva, la vida no té ni cap sentit ni cap mena de valor. L'ésser humà és un voler que mai pot satisfer-se ni aturar-se respecte a aquest cicle i que, com dic, no s'acaba fins que ens morim. Quan no arribem a obtenir els objectes del nostre desig i el profund avorriment que apareix un cop els aconseguim, provoquen, per Schopenhauer, que no hi hagi una satisfacció plena en l'ésser humà. En conseqüència, li provoca el constant sofriment. Per tant, la vida és sofriment. Sempre que aconseguim allò que volem, comencem a desitjar una altra cosa. Algú que ara ens estigui escoltant, jo què sé, podria pensar, ostres, que si fos milionari jo ja estaria satisfet, ja estaria completament satisfet, ja no em faltaria de res. Doncs no, perquè en realitat ho estaria, però durant un temps temporal, perquè llavors voldria una altra cosa que no té, que no posseeix. Per Schopenhauer mai estem satisfets, mai deixem de desitjar més del que tenim. No diem, va, em quedo amb això i ja en tinc prou. Doncs no, cada cop que tenim més, volem més. I no hi ha més. Ah, mira, m'ha sortit una rima, perfecte. Tot i aquest pensament tan pessimista, com haureu ja observat, Schopenhauer pensava realment que si poguéssim reconèixer la verdadera naturalesa de la realitat, els éssers humans es comportarien d'una manera completament diferent i evitaríem algun dels aspectes més obscurs de la nostra pròpia condició humana. La realitat no és el que ens representem o el que pensem, sinó que és totalment absurda. Schopenhauer pensa que aquest, el món en el qual estem nosaltres vivint ara mateix, és el pitjor dels mons possibles. Per això la interpretació que en fem d'ell és important. I ara us pregunto, nois, què en penseu del món que ens envolta? És just, és injust, és bo, és dolent? No és res?
Home, així agafant-nos en fred com ens agafa, és una pregunta una mica difícil de respondre.
Sí. Així, el primer que penseu, el primer que us vingui al cap, vosaltres que esteu estudiant la dreta, és just el món?
No, existeix.
Ara, és que dir que és just o que és injust és a la sempre, no? Dir que és blanc o és negre, i sempre és gris. Més gris fort o més gris...
Per tant, si no és just, no és bo. Bé, és això el que volia plantejar-vos. Si el món és un lloc en el qual es pugui viure correctament, sigui una cosa que valgui la pena fer, que sigui bona o no.
Aviam, tampoc... És el mateix. No és ni bo ni dolent. Personalment entenc que és...
S'ha de canviar.
Vull dir, tampoc és qüestió de dir és un desastre, no? Vull dir...
O és el que toca.
Sí, no, el que toca tampoc, no? Amnistia Internacional diu que té un lema que és que el món pot canviar, però no canviarà sol. I bé...
Això és important, general... Això és important. Pot canviar cap a millor.
Sí.
Vale.
Home, venint d'Amnistia Internacional no crec que sigui cap a pitjor.
D'acord. Això ja veuràs més endavant, ho veurem reflectit. Alguna cosa més? O si hi ha...
No sé, és que això és molt existencialista.
Sí, aquí ja ens estàs...
És un lloc fascinant, curiós, que està carregat de justícies i d'injustícies.
Clar,
no sabia
ja tot,
en quina proporció,
ja tot. Jo entenc que pel nostre context...
No,
tampoc crec que nosaltres puguem tenir una valoració dolenta. Podem tenir una valoració crítica, i molt crítica fins i tot, però dolenta... No, crec que no.
Vale. Ara, quan entrem en matèria, ja veurem. És que volia... A veure, així de primeres, què pensàveu sobre el tema?
Però, has esperat una trampa.
No, què va. Ara ens centrarem, bàsicament, en el plantejament epistemològic que Schopenhauer ens proposa dins la seva filosofia per explicar quina hauria de ser la interpretació correcta de l'ésser humà respecte al món. Bàsicament, és això el que volia donar a entendre per què és el pròxim que veiem. Pel filòsof, conèixer no és rebre de forma passiva informació exacta del món exterior. A través dels nostres sentits puc veure la porta que estic veient ara mateix dins d'aquesta sala, en aquest mateix instant, la porta que la tinc aquí davant, aquesta porta marró. Però la porta que ara mateix estic veient, la meva percepció no és la que es correspon amb la realitat. És a dir, jo no veig la porta tal com és realment. Estic veient simplement una representació d'aquesta porta. Per entendre-ho d'una manera més correcta, per exemple, un gos... Un gos també tindrà una percepció de la porta que serà diferent a la meva, perquè ell va a quatre potes i jo vaig dret i té una perspectiva del món diferent a la meva i tindrà una perspectiva diferent de la d'aquesta porta. Però tant la percepció del gos com la meva són simples representacions que no es corresponen amb l'autèntica realitat. No percebo les coses tal com són en si mateixes, sinó que percebo les coses tal com se'm representen a mi a través dels meus sentits. En la seva famosa obra de Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación, l'autor ens fa una clara distinció entre la realitat en si mateixa, la que en termes kantians entenem pel que és la realitat del noumen, la realitat que no podem conèixer, i la realitat que percebem nosaltres, és a dir, la realitat que captem a través de les nostres representacions, a través dels sentits, que també és el que diu, que, en termes kantians, la realitat del fenomen. I la distinció aquesta que fa Kant és la del noumen i la del fenomen, la realitat en si mateixa i la realitat que veiem amb els nostres sentits. Schopenhauer també fa aquesta distinció, però des d'una altra manera diferent, des d'una perspectiva una mica més complexa i diferent. Entenem, doncs, que la realitat està composta de dos aspectes. Existeix la realitat com a voluntat i com a representació. La voluntat és la força cega que es troba en absolutament tot allò que existeix. Podríem dir que és com una mena d'energia còsmica que està en tots els elements de la natura. És una força única, unificada, que està present darrere tot allò que existeix. L'altre aspecte, el món com a representació, és el món que experimentem a través dels nostres sentits. Com veieu, noumen, fenomen, en Kant, aquí és més com voluntat i representació, en Schopenhauer. No entrarem gaire més en el terreny epistemològic de com arriba a conèixer o no l'ésser humà, perquè entraríem en un cicle de desorientació que no arribaríem enlloc. Però per Schopenhauer sí que podem conèixer la realitat en si mateixa, cosa que en Kant no, però bé, era una cosa que volia afegir puntual. Schopenhauer, en el món com a voluntat i representació, divideix això que hem dit, el món com a voluntat i el món com a representació. Això és curiós perquè ens fa aquesta diferència entre una realitat abstracta que no és la que és en si mateixa, sinó que estem vivint en un món de pures representacions. I volia fer èmfasi en això per entrar en els conceptes de voluntat o voluntat de viure, que ell anomenarà o representació. I ara, si us pregunto així en sec, què penseu que podria ser la voluntat de viure? Què us sona? Voluntat de viure.
Doncs li dones la volta i dius voluntat de no morir, no?
No sé, sí, si és molt filosòfic. Sí, sí. No, sí. O sigui, el fet de seguir vivint, no? Vols dir?
Sí, no?
Pues sí, pues exactament. La voluntat empeny tot allò que existeix a seguir existint. Podríem dir que és la lluita per la supervivència, exactament. Un impuls vital.
Un instint.
Exacte. Un instint per seguir vivint. Aquesta voluntat. Aquesta realitat, aquesta voluntat, que podríem dir que és la realitat del noumen, que amb Schopenhauer podem conèixer però que en Kant no, és la voluntat de viure. I per Schopenhauer, la voluntat de viure no és una cosa bona. I ara veurem per què. Amb això està dient que tot, absolutament tot, tot és voluntat. Tots som el mateix. És a dir, quan jo pego a una persona, m'estic pagant a mi mateix, perquè tots som voluntat, la mateixa voluntat. S'ha d'entendre el concepte de voluntat, sobretot, des d'un punt de vista metafísic en el qual Schopenhauer intenta explicar-nos en què consisteix la realitat última. Hem de comprendre la voluntat com un tot. Per això ens diu que el món és dolent. Per això ens diu que és cruel, perquè ens matem els uns als altres. Els animals es mengen entre ells. Fins i tot les plantes es roben la llum del sol les unes a les altres. I en el fons, tots som aquesta voluntat que diu Schopenhauer. Tots som aquesta com, de manera abstracta, com cosa, com un, imagineu-vos, no, és que no m'atreviria a dir com la manera en què us imagineu, però és una cosa completament abstracta. Hi ha filòsofs que ho veien representat en Déu, hi ha filòsofs com Hegel, que ho representaven amb l'esperit, amb el Geist, i Schopenhauer ho representa en aquesta voluntat de viure. Amb això que acabo de comentar, ens arriba una conclusió simple i cruel en aquest sentit. La individualitat és aparença, ja que tots som el mateix. La naturalesa de les coses porta a la guerra. La vida tendeix a la guerra, i si no, mira la història. Si us adoneu, van completament en contra de la metafísica cristiana. Vull dir, això és més, això es podria semblar més a una idea més de caire budista. La vida no té un sentit racional. El cristianisme ens intenta argumentar que el dolor ens fa més forts, que ens purifica. Mentida! ¿Qué me estás contando? El dolor és absurd. És dolent. La vida, la voluntat, és una cosa irracional. Buda, en la filosofia budista, ens diu que la vida implica sofriment, que a un nivell més profund no existeix el que anomenem jo, i que si acceptem això podrem arribar a la il·luminació. Si us fixeu, és més o menys el que ens suggereix Schopenhauer. No hi ha un jo, som una voluntat de viure. Després de tot això, jo en el seu moment em vaig preguntar, ostres, si som una voluntat mateixa de viure tots, com és que és dolenta? La voluntat, en un primer moment, és única i absoluta, en termes metafísics. Però Schopenhauer explica que aquesta pateix una divisió que consta en primera instància d'idees, que podríem equiparar les idees que Plató ens deia, les idees platòniques, i després d'objectes individuals. i en el món com a representació, la individualitat més extrema es troba en nosaltres, es troba en l'ésser humà. Cada persona té un propi caràcter. Això és la individualitat extrema. Tot això es relaciona amb el que hem dit al principi. El món és una guerra de tots contra tots. No de bons i dolents, senyors. De tots contra tots. Aquesta voluntat metafísica, el fragmentar-se, el dividir-se en la multiplicitat, lluita permanentment contra ella mateixa. Un exemple simple i senzill, les guerres entre els homes, dos bàndols lluitant entre ells. Per Schopenhauer, això és completament absurd. Som la mateixa voluntat, per això el món és cruel, absurd, horrible, miserable. El món no té sentit, no es dirigeix cap enlloc, no progressa, no té un fi. No hi ha un Déu bo que tot ho sap i tot ho veu, i que tot ho pot, i bla, 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 això que ens diuen els nostres amics, els cristians. El món és simplement el desenvolupament de la voluntat irracional, dels impulsos de desig humans. Aquí ja sempre faig la contraposició amb Hegel perquè així, d'alguna manera o altra, s'acaba entenent. Per Hegel, tot passa per alguna cosa. Hi ha un progrés. Avancem en algun lloc. Per Hegel, la part central, el quid de la qüestió, podríem dir, està en el Geist, com hem comentat, en l'esperit. Un esperit que es va desenvolupant de forma racional, que ho articula tot en un sistema d'harmonia on el mal i el sofriment queden superats. En la dialèctica hegeliana hi ha una tesi, una antítesi i una síntesi. I en la síntesi això hi ha un progrés i en aquest sentit el mal i tot el que és el sofriment desapareix. En el Geist de Hegel aconsegueix una plenitud, una superació. En Schopenhauer, en canvi, la voluntat mai es supera. El sofriment sempre està operatiu. Tot això és degut a la naturalesa de la voluntat. En aquest sentit, en aquest món fenomènic en el que vivim, la voluntat es manifesta com a conflicte. Per tant, la guerra i la crueltat tenen un origen metafísic. Aquest caràcter del món no pot transformar-se mitjançant l'optimisme idealista de Hegel, ja que el món no és en el seu fonament racional, sinó que és una crueltat sense cap sentit. Què ens pot ajudar respecte a aquesta problemàtica, tot aquest problema, aquests impulsos de desitjos humans? En l'art. En aquest sentit, l'art. Amb més especificitat, la música, ja que aquesta ens permet i ens ajuda a accedir a l'essència del món, a la voluntat mateixa, però no d'una manera petitiva, del plan com l'addicte a la droga. Aquesta analogia del plan, el drogadicte que no pot, que necessita droga, doncs en aquest sentit l'individu que està esclavitzat a la voluntat i només fa que desitjar, i desitjar, i desitjar, i desitjar, i aquest procés no s'acaba mai. La música ens ajuda a accedir a aquesta essència del món, a la voluntat, però d'una actitud diferent, no d'una actitud apetitiva, de desitjos, sinó d'una manera contemplativa. Veus la voluntat d'una manera contemplativa i en el fons te'n desprens una mica, ja no tens aquest desig. Una altra solució és la negació de la voluntat de viure, negar aquesta voluntat de viure. I ara m'agradaria posar sobre la taula el concepte de suïcidi. Quan jo us dic a vosaltres negar la voluntat de viure, podria semblar-vos que un suïcidi seria una opció? Si jo nego la voluntat de voler viure, vosaltres consideraríeu que el suïcidi seria...
De tu mateix te negues.
Sí. Jo nego la voluntat de viure i em suïcido. Això és correcte?
Quina trampa hi ha aquí.
Ah, no, clar, clar.
Sí, però té trampa.
El que suïcida no nega la voluntat de viure. L'afirma. És la seva completa afirmació. Perquè el que viu, el que es decideix suïcidar-se, és perquè dins en el món no té les circumstàncies que ell voldria. Ell desitjaria tenir una vida normal, una vida agradable, una vida tranquil·la, i ella es suïcida i renuncia no a la voluntat de viure, a la vida. És diferent. Portava un text que d'una obra de Schopenhauer, Per Erga i para Lipomena, que és de l'obra una mica que el va fer una mica famós al final de la seva vida, que diu el següent. El suicidio, lejos de negar la voluntad de vivir, la afirma enérgicamente, pues la negación no consiste en aborrecer el dolor, sino los goces de la vida. El suicida ama la vida. Lo único que le pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrece. Al destruir su cuerpo, no renuncia a la voluntad de vivir, sino a la vida. Quiere vivir, aceptaría una vida sin sufrimientos y la afirmación de su cuerpo, pero sufre indeciblemente porque las circunstancias no le permiten gozar de la vida. O sigui, en aquest sentit, el suïcidi no és una opció, perquè el suïcidi el que fa és renuncies a la vida, renuncies a això, no a la voluntat de viure. Si us heu fixat, el pensament una mica de Schopenhauer intenta estar bastant familiaritzat amb la filosofia budista o amb el budisme, bàsicament. Per Schopenhauer hauríem de renunciar als desitjos, perquè renunciant als desitjos arribes a un estat en el qual la teva voluntat, el teu fet de desitjar i desitjar i desitjar queda com a... Com, com una flama que li cau una mica de gotes d'aigua, que queda apaivagada una mica, diguem, no sé si és correcte,
sí.
Però que com la fluixa, que no, no sóc esclau de la voluntat, o sigui, jo ara vull, d'igual si són objectes, d'igual si és la noia de la que estic enamorat, diners, és igual. Si jo tinc aquest impuls incessant que no acaba fins que moro i no intento renunciar a aquesta voluntat de viure que em porta el desig, em porta constantment a frustrar-me perquè no aconsegueixo el que vull, i quan ho aconsegueixo m'avorreixo del que tinc i vull una altra cosa, és una cosa tremenda. Vull dir, com podeu comprovar, la solució per ell seria una mica renunciar a això, renunciar a la voluntat de viure, negar la voluntat i renunciar a ella, però això no és suïcidar-se, això seria més renunciar a tot el que és tot el que és materialista, diguem, no, podríem dir, aïllar-se de tot i no desitjar, perquè en el dolor i el sofriment no és més que l'absència... No, perdó, ho he dit malament. La felicitat no és més que l'absència de sofriment. La felicitat no és una cosa en si mateixa. Està com absència del sofriment, però després torna al sofriment. No és, la felicitat no és res en si mateixa. El plaer aquell que sents quan aconsegueixes la cosa que tu aconsegueixes no és una cosa en si mateixa. És en tant que absència del dolor, del sofriment. I hi ha una cita de Schopenhauer que la trobo molt maca... En la música, todos los sentimientos vuelven a su estado puro y en el mundo no es sino música hecha realidad. En aquest sentit que la música, l'art, ell fa una jerarquització de l'art, ja ho explicarem un altre dia, fa una jerarquia en la qual, per exemple, l'arquitectura és l'art més baix. L'arquitectura té una funció pràctica i no deixa l'individu ser completament lliure en aquest sentit de poder fer el que vol, sinó que té una altra funció. I en canvi la música és l'art com a excel·lència, que et porta la voluntat i et fa donada d'aquesta situació i que t'apaivaga una mica aquest desig, aquest dolor. Només m'agrada molt Schopenhauer, no sé si us heu adonat, està molt bé. I...
Ens n'hem adonat, sí.
Si voleu afegir alguna cosa, vosaltres mateixos.
Doncs... Per tant, és possible, o sigui, viure sense desitjar.
Si tu renuncies a la voluntat i d'alguna manera t'aïlles...
Això pot passar, és possible.
Imagina't el monjo budista que viu allunyat de tot. És en aquest sentit, aquest renuncia a la voluntat de viure. Nega la voluntat de viure perquè no desitja res. Viu sense desig. Perquè el desig és aquesta cadena incessant en el qual la vida és sofriment. Tu desitges, el que ja et dic, qualsevol cosa l'aconseguiràs, te n'avorriràs i en voldràs una altra. I això et frustra. I si jo et pego a tu ara, jo em pego a mi mateix, perquè tots som voluntat. No hi ha un jo. No hi ha del plan jo, tu, ell, ella. No, som nosaltres tots. Som tots voluntat. Però és clar, això s'ha d'interpretar des d'un sistema metafísic. D'acord? Vull dir, i aquí cada un...
Per o sigui, Schopenhauer ens podria subscriure que el desig és el nostre camí que ens porta cap a la perdició?
Sí. El desig és aquesta pulsió, aquest instint. I que és això el que deia, si els éssers humans són víctimes. Els éssers humans són víctimes d'això, perquè no tenim la culpa de res. Per això la pregunta del principi, no hi ha bons i dolents. El món és dolent. Nosaltres som les víctimes, perquè naixem en un món en el qual això passa. I nosaltres no tenim la culpa d'això. Simplement, sempre s'havia donat a entendre, no, és que nosaltres som els que pertorbem el món. Nosaltres pertorbem el món, que és racional, com diria Hegel, el món és racional, i nosaltres el pertorbem. No, el món és racional, la raó és pur instrument, no té res a veure. L'important aquí és que el món, la maldat i la crueltat, metafísicament tenen un origen. I això és realment, el món no és raó, és això. I s'ha d'intentar això, renunciar a aquesta voluntat de viure i negar-la, de la manera que es pugui. I bé, més endavant, Nietzsche, el primer Nietzsche, es fixarà molt en aquest Schopenhauer. Però Nietzsche ens dirà una cosa diferent a Schopenhauer. Nietzsche ens dirà que tot i el dolor hem de seguir endavant. Schopenhauer és com una mica del plan, vale, m'adono de tot això i m'aïllo de tot això i no hi ha cap solució de tot això. Hi ha això perquè el sofriment és la...
Però que t'aïllis de tot això ja és un desig, que és el desig d'aïllar-te de tot això.
No és un desig, és...
Sí.
No, perquè tu no desitges ser així, simplement és tal com és així, perquè tots som voluntat. És a dir, tots som aquest sistema i tu te n'adones d'això d'aquesta manera i d'aquesta manera no desitges res. Tu elimines el desig. Jo, imagina que tu elimines el teu desig, tots... No és un desig, això. Això és el teu coneixement de que tots som voluntat i que el món és absurd. Si tu t'adones d'això, arribaràs a aquesta conclusió. És la perspectiva... Els monjos, aquests budistes que estan sols i van amb la túnica... Tot el, aquella gent, aquesta, és que va llegir molta filosofia budista, Schopenhauer, i per què aquest sentit, no? I és el que volia dir ara. Nietzsche més endavant ens dirà que val, que sofrim i tal, però que ens hi hem de poder amb tot això. Hem de poder viure a part d'aquest... Hi haurà aquest desig, però hem de seguir vivint. hem d'aguantar el dolor. Nietzsche ens dirà això, que tot i tot això, hem de seguir. Hem de seguir endavant.
Doncs Adrià Giró, potser Schopenhauer ens deia que havíem de renunciar a la voluntat de viure i als nostres desitjos, però nosaltres el que no renunciarem és d'aquí 15 dies a tornar-te a escoltar i desitgem que ens portis molta més filosofia. Moltes gràcies.
I tant, gràcies.
Arribem ja al final del Cafè de Punt 7 Ràdio i com sempre ho fem amb música. Abans però recordar-vos que ens podeu seguir a la nostra pàgina de Facebook, ens podeu escriure a cafè.7radio@gmail.com i que si voleu podeu tornar a recuperar aquest o qualsevol altre programa entrant a sansaoni.cat/radioalacarta. Avui hem parlat de l'Hora del Pati de Breda amb en Frank Lluís i com no, és obligat que marxem amb música del festival. I com que en Joan Colomo ja el van posar una vegada, avui ho farem amb la Núria Graham, una joveníssima cantautora que apunta moltes maneres. Nascuda a la Plana de Vic, però d'orígens basco-britànics, aquesta jove és una de les veus més prometedores de l'escena pop catalana. Així que aquí, al Cafè, ens morim de ganes de poder veure la Núria Graham a l'Hora del Pati de Breda. Mentrestant, però, per poder anar fent boca, ens acomiadem avui escoltant les cançons de Bird Eyes, el seu disc de debut. La cançó es diu Christopher i així és com acabem el programa d'avui. Que passeu un bon cap de setmana i si voleu ens tornem a trobar d'aquí 15 dies al Cafè de Punt 7 Ràdio. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. It might be weird, but it's alright, 'cause I'm mad and you may have noticed, 'cause you are too. We met by chance on a Wednesday, then saw you on a Saturday, but now you're just gone. But I don't care. It's weird how we